A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Creixer confiant en el demà. Però en el demà no hi havia res.
No hi havia res.
Res per nosaltres.
Hola i benvinguts a Posem Nom, el podcast dedicat, tal com diu el mateix títol, a descobrir algunes dones de la història en tots els àmbits de coneixement possibles, que no han estat reconegudes pels seus descobriments o obres. Algunes d'elles no han estat reconegudes perquè van signar els projectes amb el nom dels seus marits. D'altres els hi van ser robats o es van fer famosos per homes sense donar-los crèdit o perquè el segle on vivien ni tan sols era possible en la ment d'aquella societat que les dones ho poguessin fer. Tal com ja sabeu, mitjançant les xarxes socials de @posenom tant a Instagram com a Twitter, us dono algunes pistes sobre quina serà la següent protagonista. Espero que l'hagueu pogut endevinar i pels que o bé no les heu pogut llegir o no les heu endevinat, us la repeteixo i així ens posem una miqueta en context. La següent dona és de nacionalitat britànica i els seus dos camps d'actuació són l'escriptura i la medicina. Doncs bé, dit això, us presento al nostre protagonista del dia d'avui, Lady Mary Wortley Montagu. Nascuda el 15 de maig de 1689 i morta el 21 d'agost de 1662 a Nottingham, Regne Unit, Lady Mary Wortley Montagu va ser una aristòcrata, escriptora i viatgera britànica coneguda per haver introduït i defensat la inoculació de la verola a Gran Bretanya després del seu retorn de Turquia. Nascuda com Mary Pierre, era la filla gran d'Evelyn Pierrepont, primer duc de Kingston upon Hull, i Lady Mary Fielding, que va morir quan ella era una nena. Filla de William Fielding, el tercer comte de Denimbing. Lady Mary tenia tres germans menors, dues nenes, Frances i Evelyn, i un nen, William. Doncs bé, Lady Mary era una nena brillant, amb un esperit superlliure que somiava amb la grandesa. Va escriure en el seu diari que escriuria una història molt comuna quan es fes gran i en general doncs, la recerca d'aconseguir el que és impossible es va convertir en un patró recurrent en la seva vida. Tot i això, es va produir una desgràcia i és que la seva mare va morir. Després d'això, la seva àvia paterna, Elizabeth Pierrepont, es va encarregar de criar Mary i els seus germans fins que va morir. I al final, posteriorment, de la mort de la senyora Pierrepont, la Mary va anar a càrrec del seu pare, que no creia que estigués obligat a ajudar en l'educació de cap dels seus fills i va delegar la seva educació a una institutriu. Tot i això, el caràcter rebel i ambiciós i decidit de la nena l'empeny a anar més enllà dels ensenyaments que rebia una nena de l'època i va formar de manera didàctica tots els seus coneixements en nombroses matèries gràcies a l'àmplia biblioteca que tenia el seu pare. Allí es passava llarguíssimes hores amagada llegint. D'aquesta manera, als 15 anys i contra tot pronòstic, Lady Mary comptava amb una educació comparable a la de qualsevol noi de la seva edat. Durant la seva adolescència va mantenir una certa amistat amb Maria Estelle, una lluitadora dels drets de la dona, i amant Wortley Montagu. Ja us podeu imaginar per on van els tiros, no? Neta d'Edward Montagu. La correspondència amb aquesta última eren realment còpies dels escrits del seu germà, Edward Wortley Montagu, i quan Anne va morir, la correspondència va continuar, fet que va fer sospitar al pare de Mary que va rebutjar convertir a Wortley Montagu en el seu gendre. Quan el pare de Lady va intentar casar-la amb un altre senyor, que era Clorodis Eckington, Edward i Mary van fugir per poder-se casar. Els primers del matrimoni van passar doncs, la vida retirada en el camp, i després del naixement del seu primer fill és quan va començar a escriure amb realment intensitat, i fins i tot va ser la primera dona en fer una contribució, tot i això anònima, a la revista The Spectator. A finals del 1613 es va morir el seu germà petit William de verola. Però ni aquest fet va ajudar que el seu pare acceptés tornar-la a veure ja que s'havia escapat. I l'agost de 1614 es va traslladar a Londres per donar suport a la carrera política del seu marit, que pretenia guanyar un escó al Parlament anglès en representació de Westminster. Al cap de dos anys, Wendell Montagu va ser nomenat ambaixador de l'Imperi Otomà i Lady Berry, tot i que el matrimoni patia algunes desavinències, el va decidir acompanyar en el seu viatge. Gràcies a aquesta educació que s'havia autoimposat i al seu esperit curiós i aventurer, doncs Lady va arribar a Constantinople amb una ment obertíssima per l'època, disposada a aprendre i adaptar-se tan bé com fos possible al que seria la seva llar durant els pròxims 2 anys. El que hi va trobar la va fascinar completament i em va deixar una constància molt important de correspondència que va mantenir amb diversos amics i familiars durant l'estada a la capital de l'Imperi Otomà. En els seus escrits, que estan recollits en un llibre que es diuen Cartes d'Estambul o Cartes des de l'Ambaixada Turca, doncs solen considerar una inspiració per a escriptores femenines viatgeres de més endavant i podríem dir que Lady Montagu es va inspirar una miqueta en Egeria, encara que no coneixia la seva figura, però podríem dir que doncs, Lady Montagu és com una deixeble d'Egeria, de la que vam parlar ja fa bastants capítols, que va ser la primera viatgera de la història que va escriure un llibre de viatges com a tal, no? I, bueno, podem dir que els textos de Lady Montagu doncs, van incloure's dintre del que seria la producció artística del moment, que s'anomena orientalisme, que no només són texts, sinó també hi ha, no fotografies perquè no n'hi havia, però pintures, mobles, escultura, etc. Era un corrent artístic. Doncs bé, durant la visita de Lady Mary, es va sentir molt encantada per la bellesa i l'hospitalitat de les dones otomanes amb les que es va trobar, que ella li va xocar bastant. Doncs en aquestes cartes va escriure com era de diferent la moda que seguia a Turquia, també es va registrar experiències en un bany turc, també sobre els conceptes erronis que hi havien hagut de viatgers anteriors, específicament viatgers homes que havien anat a l'Imperi Otomà i que simplement havien registrat la religió i les tradicions, i el tracte suposadament que tenien les dones en l'Imperi Otomà. La part positiva de Lady Mary és que al tindre de ser una dona i el tindre per cert estatus, li va proporcionar poder accedir en espais femenins que estaven doncs, tancats als homes i va poder tindre doncs, interaccions més personals amb les dones otomanes, que van permetre doncs, un relat molt més precís de les dones turques, la seva vestimenta, els seus hàbits, les tradicions i totes les limitacions i llibertats. De l'Imperi Otomà, Lady Mary, que a la seva pròpia pell portava les cicatrius de la verola, ella mateixa i que justament havia vist morir de aquesta precisament malaltia uns anys abans del seu germà petit, doncs va decidir portar-se cap a Anglaterra la pràctica de la inoculació de la verola, coneguda com virulació, que és com una profilaxi contra la malaltia. El procés era el següent. Agafaves una petita quantitat de pus de l'ampolla d'un pacient lleu de verola i després aquest pus s'introduïa en una ferida oberta a propòsit a la pell d'una persona sana. Al cap de poc temps, aquest desenvolupava un cas molt lleu de verola del que hagués contret de forma natural i després de superar-ho, doncs quedava immunitzat per vida. Podríem dir que són els precursors de la vacuna. Tan important va veure aquesta situació Mary que va decidir inocular els seus propis fills amb el virus de la verola a la manera que es practicaven a l'Orient. I per desgràcia doncs, es va haver d'enfrontar a poderosíssims prejudicis que hi havia en aquella època, ja que, doncs, tot i demostrar-se l'eficàcia d'aquella acció, l'Església s'hi oposava perquè considerava que era una heretgia musulmana i al cap de poc temps es va deixar de practicar. Aquí ve la meva part de crítica, que si no em queixo no sóc feliç, ja ho sabeu, i és que al cap de 75 anys després, el metge britànic Edward Jenner, que havia estat vacunat quan era petit, va portar el procés un pas més endavant. Llavors Jenner va decidir inocular la gent amb material de verola bovina i això va demostrar que era efectiu contra la verola, no? I va injectar-los utilitzant l'enfocament aquest de la injecció que havia no inventat però havia exportat Wendell Montagu. Jenner va rebre moltíssims premis, honors i el seu treball doncs, va, gràcies a Déu, va conduir a l'erradicació de la verola al 1976. Però ara actualment doncs, els estudiants de medicina del món saben qui és Jenner, el seu retrat penja en el Col·legi Reial de Metges de Londres i fins i tot es recorda Blossom, la vaca que va proporcionar el material genètic per poder fer l'experiment de Jenner. Però de Wendell Montagu ningú sap res. Els esforços pioners que van ser les bases pels experiments de Jenner doncs, han caigut en l'oblit. La meva gran pregunta i la meva reflexió és si la feina, en vez d'haver-la fet Lady Mary, l'hagués fet un metge home, en vez d'una dama de l'alta societat, ens recordaríem d'ella? Jo crec que sí, però aquí ja deixo la vostra interpretació. Menys mal que ara, 300 anys després, el Col·legi Reial de Metges de Londres està intentant buscar una manera més adequada de reconèixer la contribució de Lady Mary dintre del món de la vacunació. Tornant un altre cop a la biografia de Mary, ja ens deixem de queixar, i és que el 1639 Lady Mary va decidir deixar el seu marit perquè estava ja que no podia més i va continuar amb la seva pròpia vida. Es va establir a Venècia, va estar vivint un temps a Avinyó, a Brassàcia, al llac Iseo, i doncs estava bastant desfigurada de la verola que havia passat i va començar a tindre patiments molt greus. La seva filla Mary doncs va decidir que vingués una altra vegada cap a Anglaterra per intentar cuidar la seva mare. Lady Mary va arribar a Londres, però al cap d'un any va morir, que va ser el dia 21 d'agost de 1662, d'un càncer. Parlant ara més concretament de la seva obra literària, podem dir que encara que Lady Mary Wortley és més coneguda per les cartes aquestes de l'ambaixada que us he parlat, també va escriure poesia i assajos. Malgrat que en aquell moment ja havia bastant concorregut i que eren treballs que la gent coneixia, el seu entorn els havia vist, doncs, i el renaixement doncs, d'ara també actual d'acadèmies feministes que pretenen doncs, tornar a rescatar el seu relat i les seves històries, doncs, encara no està conegut al màxim. En resum, que Lady Mary és un clar exemple d'una dona que, gràcies a la seva posició social, no ho negarem, lògicament, si no hagués sigut una aristòcrata no hauria pogut fer la meitat de coses, doncs va poder descobrir noves visions sobre el món i va ser la precursa de la coneixer de la verola. Per avui tanquem el capítol de Lady Mary i ara procedim a donar algunes pistes de la protagonista del pròxim programa. La següent dona també és escriptora i britànica. I aquí jo crec que és una pista que us farà bastant adivinar-la. I és que la pròxima protagonista és la mare d'una famosíssima escriptora que tothom coneix molt bé. Tothom ha llegit el llibre que va escriure la seva filla. És un llibre altament conegut. S'han fet pel·lícules, adaptacions, sèries i més o menys, si veieu a quina època estem, que estem a finals de l'edat moderna, podeu imaginar-vos de qui estic parlant. Així que, bueno, tal com ja sabeu, mitjançant les xarxes socials de Roba Posa Nom, tant a Instagram com a Twitter, us recordaré les pistes abans de publicar el següent capítol. Espero que us ho hagueu passat bé, que heu après coses noves i ens veiem al pròxim programa. Adeu!
Em creixer confiant en el demà, però en el demà no hi havia res,
no hi havia res,
res per nosaltres.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Radio Ciutat de Tarragona i als principals distribuïdors de podcast.